Al matí, amb Raquel García. Parlem de sexe?
Us agrada compartir les vostres experiències sexuals amb els altres? O més aviat us fa vergonya expressar la vostra sexualitat? Una de les claus per gaudir al màxim del sexe és que la teva parella sàpiga el que t'agrada i viceversa. No obstant això, de vegades ens sentim cohibits de parlar directament d'aquests temes en parella quan en realitat podria ser molt beneficiós per a la nostra vida sexual. Per això nosaltres al matí fem d'altaveus dels vostres dubtes, de les vostres pors i de les vostres incerteses. I per això obrim sempre les línies telefòniques i també sortim a peu de carrer per demanar-vos tot el que voleu saber sobre el sexe. I l'encarregada de trobar les respostes és la Laura Clotet. Ella és metge de família, sexòloga i terapeuta. Bon dia, Laura.
Bon dia, Raquel.
Comencem?
Comencem.
Vinga, doncs que parlin els nostres oients. La primera consulta.
Hola, em dic Alba i la meva pregunta és, jo sóc mare de dos adolescents, voldria saber a quina edat és aconsellable començar a parlar de sexe amb els fills. Gràcies.
Bueno, és una pregunta superinteressant i que realment quan es van a fer xerrades a les escoles et fan, no? De fet, el primer cop que vaig fer una xerrada a l'escola, quan vaig proposar-ho a cap d'estudis, em va dir, bueno, llavors convoquem els pares de 5è i 6è, et sembla? Dic, no, convoqueu-me els de P3, si us plau. La sexualitat s'ha de començar a parlar des del moment que naixem, no? Des de molt petits, les nostres conductes o el que diem o el com ho diem, ja estem parlant d'aquesta educació sexual saludable que volem, no? Si nosaltres amb un nen de 3, 4 anys ja li diem que quines coses són bones o són dolentes, allò per ell va a missa, ja ho tindrà marcat. Amb la qual cosa, la que tenim fills és el moment de començar a parlar amb ells de sexualitat i de viure-la amb naturalitat. Evidentment, a l'adolescència potser s'ha de fer un pas més i donar-los la informació que ells volen, però una mica com fem aquí, deixant-los que preguntin. No és els assec a fer una classe magistral, sinó què vol saber i a partir d'aquí parlar amb naturalitat.
Clar, parlar amb naturalitat i sempre doncs, tenint en compte l'edat que tenen, no?
Per, això sí.
Per donar doncs, un discurs o un altre. El que sí que és cert que, per exemple, quan són molt petits, no? Comencen a despertar, no? La seva curiositat pel sexe i fins i tot per
com es queden
les dones embarassades, no?
Sí, inclús per masturbació, també. Que és un tema que angoixa molt els pares, no? Pares de nens de 4, 5 anyets que diuen, ai, és que el meu fill es toca, què faig? Bueno, doncs l'únic que has de fer és dir-li que això es fa en un espai privat i que això ho ha de fer quan està sol i que sí que li fa pessigolles, però això no és dolent i poc més, no? El que no podem és anar amb missatges negatius d'això és dolent, no? Aquestes coses que sempre s'han dit. I, evidentment, anar adaptant aquesta informació a les seves necessitats, no? Hi ha moments que tenen necessitat de saber com neixen els nens, hi ha moments que tenen necessitats de saber doncs, quin anticonceptiu és més efectiu, hi ha moments que tenen ganes de saber com es fa el dol d'una relació d'algú que t'està dient que no. I el que hem de fer és escoltar la necessitat.
I parlar amb naturalitat.
Parlar.
Seguim.
Hola, em dic Arnau i quina és la posició més utilitzada en el sexe? Gràcies.
Pues això t'ho hauria de contestar cadascú i depenent de casa seva. Jo penso que cada parella té la seva posició més habitual. Probablement la que es tatxa de més ortodoxa és el missioner, que és la noia baix i el noi a dalt, però és la que es tatxa de més ortodoxa no vol dir que sigui la més freqüent ni de bon tros. Cadascú té les seves, però jo quasi m'atreviria a dir-te que la del missioner possiblement és la que culturalment s'ha establert com la més normal i més purista, amb la qual la menys pecaminosa.
I si no, doncs sempre poden buscar, no?
I
consultar, que hi ha molts llibres i a internet també hi ha moltes postures per si volen anar variant.
El que és important no és anar a fer les postures, sinó anar a disfrutar, no? No és vaig a veure com fem, l'altre dia també va sortir el tema de les postures, i no és vaig a veure quina postura rara faig, sinó com disfruto, a mi m'agrada fer això, ho faig, no m'agrada, doncs deixo de fer-ho, encara que sigui la postura més freqüent del món o que tots els meus amics ho facin, no? Però si a mi ja no m'agrada, doncs no ho faig.
Una altra cosa.
Hola, me llamo Claudia y quiero saber por qué hoy en día el sexo aún es un tabú. Gracias.
Bona pregunta,
molt
aquesta.
Molt bona, de fet, a mi també m'agradaria saber-ho. La veritat és que penso que és un tabú perquè ens agradi o no, quan parlem de sexe parlem de valors, parlem de creences, parlem de temes culturals, i tot això genera molta ansietat. És tabú parlar de sexe perquè és tabú parlar d'emocions. Ens costa també molt parlar d'emocions, ens costa molt parlar de què ens agrada i què no ens agrada, en moltes coses, no? ens eduquen per agradar, ens eduquen per fer el que els altres volen que fem, i tot això i la sexualitat es renyeixen molt.
Tot això ens acaba condicionant, i retornem a la primera pregunta que ens feia, no? Aquella mare de quan hem de començar a parlar amb els nens. Clar, si ho parléssim des de petits, potser després de grans no tindríem tants embuts, no?
Segur, el que sí que és veritat és això, no? Que el que, si tu estàs en una casa que està normalitzat parlar de sexe, per tu no ho és, de tabú. El que passa que a vegades te n'adones que llavors intentes parlar amb els amics, i pels amics sí que ho és. Llavors jo penso que de mica en mica s'ha d'anar normalitzant a tots els ambients, no? Tots els camps, tant escolars com familiars. Però mentre es quedi algú que és tabú, a la que et trobis amb aquesta persona, aquesta és la sensació, no? Jo penso que ho és cada cop menys, i que fem aquest programa senyal de que realment no és tan tabú, no? Podem fer aquest programa en horari matinal i encara no ens l'han censurat, i esperem que no ho facin. Vull dir que, bueno, anem normalitzant.
Clar que sí, perquè sembla que després el més habitual és parlar de sexe quan hi ha malalties, no? Quan hi ha problemes o quan són coses
menys
negatives, no?
Sí, parlem de sexe quan hi ha problemes sexuals. Però inclús mèdicament fem un gran error. Amb la gent que té malalties cròniques o té dolor crònic o que té certes malalties, els hi parlem de moltes coses, els hi posem moltes medicacions, però no els hi expliquem com millorar la seva sexualitat.
Doncs vinga, nosaltres és el que intentem fer cada setmana amb aquest programa. Continuem.
Cristina Cebrián, m'agradaria saber com es diuen les persones que s'enamoren del caràcter d'una altra persona, no del sexe.
De fet, ja, quan parlem d'orientació sexual, etiquetes n'hi ha vàries. Però possiblement la que s'enamora del caràcter, la que més la defineix són els pansexuals. Els pansexuals són persones que es poden enamorar de l'altra persona independentment del sexe, per això, no? Pel carisma que tenen, pel caràcter que tenen. Quan és algo més intel·lectual, que no és tant el caràcter com que t'aporti intel·lectualment, són els sapiosexuals. Llavors, com que el caràcter i la intel·ligència a vegades els tenim molt barrejats, són etiquetes diferents. Però en el fons, el que està clar és que la pansexualitat és aquesta capacitat d'enamorar-se de gent de tots els sexes que hi hagi, perquè no només hi ha homes i dones, no? Hi ha totes les persones trans que també estan dintre de les orientacions sexuals. I els pansexuals són els que no tenen cap mena de problema en enamorar-se d'uns o dels altres, independentment dels sexes, només amb això, no? Amb el caràcter, amb el carisma o amb el bé que et fan sentir aquella persona.
Continuem.
Em dic Glòria, es pot tenir el mateix sexe estan fent tot sol que en parella? Es pot tenir el mateix ple?
Bueno, aquesta també és molt bona, perquè sempre ens han vengut, no?, que el sexe veritable és el sexe en parella, i el sexe en solitari és el sexe que tenen la gent que no tenen parella o la gent que no tenen unes altres opcions. I això és un error. Es pot obtenir el mateix plaer? Sí, evidentment són plaers possiblement diferents. En el nivell físic el plaer pot ser exactament igual. El que ens faltarà moltes vegades en plaer solitari és el plaer de la companyia o el plaer de compartir-ho. Però a nivell físic, de fet, jo inclús m'atreviria a dir que hi ha moltes dones que tenen més plaer, inclús a nivell individual, que en relació de parella, per aquest tabú que dèiem de saber dir què vull i de saber explicar i per estar més per agradar que pel propi plaer. Vull dir que, evidentment, el plaer en solitari és absolutament vàlid, i a més, per mi té una funció també molt important, que és conèixer un mateix, no?
Clar, i és el que t'anava a dir, que primer t'has de conèixer tu mateix, no?, el teu cos, el que t'agrada, com t'agrada, per després compartir-ho amb un altre, també, que és molt important.
Sí, és molt important que tots tinguem clar que els responsables del nostre plaer som nosaltres mateixos. Nosaltres no podem deixar en mans de ningú el nostre plaer. El nostre plaer és responsabilitat nostra, i això passa per conèixer-nos, saber què ens agrada i què no, i després saber-ho comunicar i saber-ho dir en el moment que toca, no? Perquè no podem esperar que l'altre ho endevini, no? Jo sempre dic que l'amor no dona telepatia, que per aquest cas, per aquesta cosa concreta ens agradaria, i per moltes altres sort que no en dona. Però sí que és veritat que a vegades esperem que l'altre ens vingui a il·luminar, i el que no hem aconseguit nosaltres sols, l'altre ho aconsegueixi, no? I realment, home, pots trobar algú molt bo, però difícilment, si tu no saps què t'agrada i no tens aquesta llibertat de m'ho permeto, és a vegades una forma de permís, no? Si jo em permeto sentir plaer, si jo em permeto gaudir, m'ho permetrem solitari, m'ho permetrem parella. I a vegades em dono permís.
Deixar fora la culpa, que ens acompanya moltes vegades.
Sempre.
Sempre. Vinga, més consultes.
Me llamo Cristina, y entre dos chicas tienen que usar protección.
Sí, el tema de seguretat és un tema que ja va sortint, i realment em sembla molt, molt maco que vagi sortint, perquè no podem deslligar el plaer de la seguretat. El sexe oral entre dues noies o inclús el fregament pot tenir risc. Sempre és més baix el risc que quan hi ha penetració amb un noi, no? El sexe coitocèntric sempre és més de risc d'infeccions que no pas el sexe entre dues dones, però risc n'hi ha, no? La millor forma d'assegurar-te que no hi ha risc és tenir clar que la parella està sana i poder jugar amb tranquil·litat, no? I per això calen un mínim de controls. Però sí que hi ha inclús tríptics oficials, tant del Departament de Salut com de moltíssimes ONGs, de practicar sexe més segur entre dones, i és amb barreres de làtex que podeu trobar en qualsevol farmàcia, o inclús un preservatiu es converteix en una barrera de làtex partint la punta i llavors obrint-lo de dalt a baix. Tenim una barrera de làtex feta amb un preservatiu comprat a qualsevol lloc i val la pena saber-ho perquè és molt fàcil.
No sé si et dona la sensació de que aquesta pregunta, no, va sortint totes les setmanes i que potser caldria fomentar campanyes informatives, perquè avui dia, que tenim tant d'accés a la informació, no, que nosaltres de joves no ho teníem, sembla que hi ha moltes preguntes i hi ha molta manca d'informació i que potser alguna cosa no fem bé.
La veritat és que informació n'hi ha, el que passa que la informació i l'educació són coses diferents, i en sexualitat més. No hi ha cap persona que no sàpiga que el sexe convencional o més convencional sense protecció és un risc de salut, però malgrat això un 30-40% de la gent no fa servir mètodes anticonceptius o de forma puntual o de forma continuada, no? Per què? Perquè no estan informats? No, estan informadíssims. Però en el moment ens falten les habilitats de si no te'l poses, jo me'n vaig, si és que si no te'l poses és que no confies en mi, com rebatim tot això, com acceptem que l'altre ens pugui rebutjar per la nostra capacitat de dir vull que faci servir això, o el gran mite, no? És que clar, els homes senten menys i com que ell pobret, si no, no se n'assabenta, si es posa el preservatiu, bueno, evidentment això és una altra mita, vull dir, realment els preservatius estan fets perquè la sensibilitat sigui absolutament alta, amb la qual cosa si caiem en totes aquestes coses caiem en no fer servir quan no és informació el que ens falta, no? I entre dones és veritat que el risc és molt més baix que en relacions heteros, i això també ha fet que la idea de que no hi ha risc entre dones s'escampi, no? I és veritat que és molt més baix, jo no puc dir que no sigui així, i entre el col·lectiu de lesbianes el que només tenen sexe amb dones, això és important perquè cada cop hi ha més gent pues, bisexual, o com dèiem ara, pansexual, que té sexe amb persones de diferent gènere i que ho poden agafar tenint sexe amb una persona d'un altre gènere i llavors amb la persona del seu propi gènere traspassar-li, però sí que entre elles hi ha molt poc risc d'infecció, llavors això s'ha transmès i no es fa servir, no? Jo sempre dic que, bueno, tenir sexe és com una mica com fer escalada, ho dèiem també l'altre dia, no? Jo me'n vaig a fer escalada, jo decideixo si em poso casc, si faig servir corda, si fins a on arriben les meves mesures de seguretat, no? I en sexualitat també ho fem. De fet, ja comencem a parlar de sexe més segur, no de sexe segur, pràctiques de risc zero no n'hi han. I el que és important és saber quin risc correm, no? Sabem que aquest és de baix risc, i tots sabem quin gust té el làtex, no? Però a partir d'aquí, si tu saps el risc que estàs corrent i el vols córrer, gaudeix-lo. Però el problema gros és que quan correm risc, oblidem el plaer.
Aquesta és una veritat com un temple, eh? Jo podria dir. Més consultes?
Hola, sóc Kevin Ferrero i la pregunta que seria era de cada, la mitjana de, que es pot tindre una persona en una setmana de sexe.
La segons la persona, no?
Sí, la veritat és que aquesta és la resposta de depèn. Però sí que és veritat que la quantitat de sexe no hi ha una normalitat. Vull dir, tot és normal si les dues persones amb qui s'està tenint aquella relació ho veuen normal. Evidentment, el que sí que es pot dir és que de forma genèrica possiblement la freqüència disminueix amb l'edat i sobretot amb edats més avançades. Però sobretot el que disminueix en l'edat és el que dèiem una mica abans. El que disminueix en l'edat sobretot són la capacitat de penetració, la capacitat de repetir penetracions, no? El que és la sexualitat més completa, d'abraçades, de pues no té per què disminuir. Però jo penso que cadascú té molt el seu ritme i això és una cosa que no saps massa per què, però sí que cadascú té el seu ritme. I l'important és que l'has d'ajustar amb el de la teva parella, perquè aquí és on hi ha els problemes grossos amb relacions, no? Sempre, en totes les parelles, un vol més que l'altre, no? Jo no hi poso gènere, i això és important. Jo no sé per què no és cert que hi ha un gènere que sempre vol més que l'altre. Vull dir, el que sí que és veritat és que difícilment es troben dues persones que estiguin d'acord en que lo normal en aquella relació seria tants cops a la setmana, no? I quan no passa això, el que hem de fer és negociar. Tu en vols 8, jo en vull 4, ens quedem a 6, ens estem d'acord, bueno, doncs aquí estem i estem bé, no? Perquè si ens anem a barallar per aquesta diferència de lo normal és lo mío i lo normal és lo tuyo, aquí és on patem i llavors acabem tenint relacions zero.
Clar, s'ha d'arribar a pactes, però també és cert que com més practiques, més ganes tens també, no? Que t'has de buscar, has de trobar aquests moments, no?
El sexe s'ha de programar, el sexe s'ha de posar a l'agenda, el sexe és una cosa... Si nosaltres el deixem per l'últim, de l'últim, de quan ja hem fet la compra, quan ja hem encarregat no sé què, i quan ja hem fet la neteja i quan no sé què, que ja estem cansadíssims, probablement no arriba. I sí que és veritat que entrem en una mica en una desídia de, bueno, ja trobarem el moment... I sobretot amb parelles estables, amb nens pel mig, i aquestes coses sobretot són moments complicats, no? O persones que tenien grans, o ja una mica més grans, i per una separació el fill o la filla tornen a casa. Gent que està acostumada a estar sola i deixa d'estar-ho, no? Que això cada cop ens hi trobem més, també. No només persones que tenen nens petits, sinó al revés. Persones grans que ja havien recuperat la seva normalitat, la seva soledat, i de cop i volta tornen a cuidar nets, de tenir algú separat a casa, llavors la intimitat es redueix al màxim. Hem de buscar moments d'intimitat.
Sempre.
Hola, em dic Maria Domènech i la meva pregunta és en quina edat és més freqüent tenir la primera relació sexual?
El que sí que us puc dir és que això sí que ha variat moltíssim d'uns anys cap aquí i no és un tema de què és normal o què no és normal. Sí que és veritat que la mitja ha baixat i ara s'estan tenint relacions bastant joves, jo et diria que per sota de 15 anys hi ha molta gent que s'està iniciant en el sexe i no diré ni si és bo o dolent, el que sí que és veritat és que la sensació de que això és progre pues, existeix i cada cop donem menys valor a conèixer la persona i trivialitzem més la sexualitat. No és ni bo ni dolent, eh? L'important és que quan es comenci sigui perquè en tens ganes, perquè estàs preparat i perquè saps el que estàs fent, i si pot ser en el lloc correcte i amb les mesures correctes, sobretot per garantir el plaer de les primeres vegades, que són les que més marquen la teva sexualitat adulta, seria fantàstic. Però sí que totes les estadístiques de conductes marquen que està disminuint l'edat en què s'hi comença a tenir sexe, amb la qual cosa, sobretot de cara als pares, no? Això ho hem de tenir molt clar. Jo no em puc posar a parlar amb un crio amb 17 anys. No? Penseu que la vacuna del papiloma, no? Que s'ha de posar abans de començar a tenir relacions, això es va estudiar i es posa sisè de primària. Es posa sisè de primària perquè ja ningú pot garantir que no s'hagi començat un cop s'hagi començat l'institut. O sigui, que tingueu en compte una mica en quin criteri, no? O sigui, la vacuna del papiloma es va posar abans de que, per garantir que ningú hagués començat, es va posar sisè de primària.
Perquè a sisè de primària, quina edat tenen?
11-12.
11-12. Clar, aquesta societat tan hipersexualitzada també doncs, ha fet que potser doncs, els joves comencin abans les relacions?
Sí, sí, això segur. O sigui, el fet de que d'alguna manera tot estigui més a l'abast, tot sigui més localitzable, entre cometes, que malgrat ser tabú ho sigui menys, no? Que realment ho tinguin a l'abast en els mòbils, que els hi sembli una cosa molt fàcil, molt assequible, que realment ningú els hi posi traves, evidentment fa que baixi l'edat. Que ja us dic, això no és dolent, sempre i quan es faci pues, amb les mesures que toca i sobretot amb la tranquil·litat de que allò que estàs fent està bé i que ho estàs gaudint, no?
Clar, i amb la seguretat de que ho fas perquè vols tu, no? No
perquè
per la pressió
tu, perquè
de
no hi ha una pressió de l'entorn, no perquè tens una parella molt més gran que tu, que et força i que et diu que això ja toca, o perquè les teves amics o amigues ja ho han fet, no? Que aquí és on més o menys hi ha gent que va caient quan no li toca, no? Però, bueno, que l'edat baixi, evidentment és un problema sobretot de salut, perquè es fan servir moltes vegades mals mètodes, o no? L'altre dia hi havia preguntes de quantes vegades es poden fer servir postcoitals, o fins i tot quantes vegades es pot arribar a avortar, no? L'altre dia que ens van sorprendre molt tant a tu com a mi. I és perquè es perd aquesta por al risc. I és evidentment que s'ha d'anar a gaudir, però no podem oblidar pues, que estem tenint una pràctica que, a més, a nivell emocional és molt intensa. És una cosa que penso que sí que s'ha perdut una mica, no? Quan jo tinc sexe amb algú, m'estic donant. O sigui, és una cosa molt més emocional que físic. I si aconseguim que hi hagi aquesta connexió física i emocional, gaudirem molt més, no? Quan tot és molt físic, com qui es fot un cubata, no? No és el mateix fotre's una copa de vi perquè estic disfrutant el vi, perquè m'agrada el gust del vi, perquè l'assaboreixo. I quan arribo a la tercera dic, ostres, que m'he passat, que dic, me'n vaig de botellón a beber perquè l'objectiu és col·locar-me. És que m'és igual que estigui bevent, no? Puc beure alcohol de desinfectar, però l'important és el col·loque, no? Doncs amb sexe passaria una mica igual. Si jo estic disfrutant el camí i el meu camí em porta a tenir una relació, cap problema. El problema és si la tinc per tenir-la sense voler, no?
Laura, se'ns passa el temps volant. Ens queda l'última pregunta. Vinga.
Hola, soy Ramona y me gustaría preguntar que si para hacer acto sexual, pues cuando tienes piercings en zonas genitales, pues si hay algún problema o algo. Gracias.
Bueno, els piercings en zona genital tenen avantatges i inconvenients. Quan es posen els piercings en zona genital és perquè, a priori, la idea és que sensibilitzin les zones on es posen. I
és a dir, que tinguis més plaer, no?
Pots tenir més plaer, pots ser més sensible. Evidentment, són zones que hi ha de col·locació, s'ha de vigilar molt, perquè són zones on el risc d'infecció és alt o són problemàtiques, i el que sí que s'ha de vigilar molt és amb tibades, amb estrabades o amb moviments bruscos que puguin fer que aquell piercing, sense voler, ens l'emportem i l'arrenquem. Amb una penetració normal, potser no, però cuidado pues, quan estem jugant amb joguines o quan estem fent segons quines coses, perquè sí que hem de ser conscients de que allà hi ha un piercing. Al principi està fet per augmentar el plaer, però no podem oblidar que hi és, perquè del plaer al dolor, en aquest cas, sí que hi ha un pas.
Doncs moltíssimes gràcies, Laura, per respondre, com sempre, sense embuts, amb tota la naturalitat del món, les preguntes dels nostres oients, i t'emplacem a veure'ns la propera setmana.
Doncs moltes gràcies, Raquel. Fins la setmana que ve.
Una abraçada.